Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
En aquestes alçades de l'estiu ja s'ha assolit la temperatura màxima de la mà d'enguany, arribant als 27,6 graus. Les lectures que se'n poden fer són diferents, però dins la comunitat científica hi ha consens a l'hora d'afirmar que la temperatura és molt superior a la que hauria de ser. I això té unes conseqüències, sobretot a les illes. Afecta els ecosistemes marins, la qualitat de l'aigua i a l'activitat pesquera. De fet, els peixos parteixen a la recerca d'aigües més fredes. Encara queda estiu per davant, però, de moment, la temperatura més alta registrada a la mà és de 28,6 graus, un mes que ara va ser a l'agost de 2023. Solucions n'hi ha, tot i que complicades i lentes. El més important, apunten els experts, és deixar de cremar combustibles fòssils. Mentrestant, fora de l'aigua, avui de nou roman actiu al nivell màxim per risc d'incendi a Mallorca. Titulars: desarticulada una banda especialitzada en robar habitatges de luxe de Mallorca. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. L'organització criminal és d'origen albanès i la Guàrdia Civil ha detingut a dos dels seus integrants. Els robatoris s'estudien a terme urbanitzacions d'alt poder adquisitiu.
Un miler de persones s'han vist afectades per una apagada elèctrica a Platja de Palma.
Alguns negocis asseguren que aquesta pana d'aquest dissabte els ha costat milers d'euros en pèrdues.
A Mahó s'apliquen des d'aquest cap de setmana noves restriccions d'ús d'aigua a causa dels baixos nivells dels aqüífers.
No es permet la recàrrega d'aigua dels creuers. Tampoc no es poden omplir piscines ni regar gespes ornamentals, entre altres mesures.
Demà vespre començarà la vaga indefinida del servei de recollida de fems de soia si no hi ha un acord de darrera hora.
Hi haurà una darrera trobada, això sí, demà a les 9 del matí entre empresa i representants dels treballadors, tot i que les posicions es troben ara molt allunyades segons el comitè d'empresa.
Pel que fa als incendis que cremen a la península, el que més preocupa és el de la comarca aragonesa de les 5 Ovillas, 16.000 hectàrees ja han estat calcinades.
El foc encara no està estabilitzat i més d'un miler de persones continuen desallotjades.
I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Poc més de 13 hores falta perquè Espanya jugui a Nova Jersey la segona final d'una Copa del Món. Ho farà davant del vigent campió l'argentina Leo Messi i Lionel Scaloni en un enfrontament que ha aixecat molta expectació a la comunitat balear. I pel que fa al Real Mallorca, mentre Samu Costa i el seu representant negocia la seva incorporació a l'Al Nasser, Martin Valgen pren exemple del seu company Pablo Torre i es compromet a continuar la temporada més amb el Mallorca a segon.
Avui les temperatures màximes baixen una mica, tot i que encara així les Pitiüses i Mallorca, llevat del Llevant i del Nord, entraran a les 12 en avís groc. Pel que fa a la situació marítima, atenció, perquè s'ha activat l'avís groc per Rissaga, Menorca. Anem a veure quina és la previsió. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
Bon dia, avui jornada de diumenge sense canvis significatius a la vista. El cel vendrà marcat per l'alternança d'estones de sol amb intervals de núvols mitjans i alts, juntament amb la presència de la pols en suspensió. El vent bufarà fluix de gregal i de llevant, fet que es traduirà amb una lleugera refrescada del termòmetre al sector nord de cada illa. En canvi, els valors més elevats es registraran cap a l'interior i també de cap al sud, on les màximes podran quedar entorn dels 35 graus en el cas de Menorca i també de les Pitiüses i situar-se entre els 36 i els 39 a punts de l'interior i també de cap al migjorn de l'illa de Mallorca. Tot plegat vendrà acompanyat d'una situació marítima marcada per la tranquil·litat.
Gràcies, Margalida. Són les 8 i 4 minuts. Lluís Menéndez, el control tècnic. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La temperatura de la mà ha assolit el màxim d'enguany al Mediterrani amb la xifra de 27,6 graus. És pràcticament idèntica al dia més calorós de l'any passat, però encara un grau per davall de la màxima històrica. Es va assolir el 23 d'agost de 2023 i aquell dia l'aigua estava a 28,6 graus. Unes dades que coneixem gràcies a la nova eina que ha llançat el govern central i que permet conèixer la temperatura diària de l'aigua de les costes espanyoles.
De bé les 8 estarem dins l'aigua. aquí era calenta, 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 com un brou.
Fa molta, molt calenta, s'aigua.
Sempre ho trob més, més calent que l'any passat.
El mar està molt calent, sí. Cada any se nota un poc més.
És la percepció dels banyistes quan tot just hem encetat la segona quinzena de juliol. Queda estiu per endavant i la temperatura de l'aigua podria pujar més.
Aquestes oscil·lacions tèrmiques de l'aigua tenen efecte en els banyistes, però també en altres aspectes, com a la pesca.
Quan vas a pescar, també ja la mà està molt calenta i veus que ja no hi ha el mateix peix que antes, que el peix cerca se fresca.
Els experts alerten que les altes temperatures poden afectar els ecosistemes marins, la qualitat de l'aigua o l'activitat pesquera, com ara sentíem d'un aficionat. Moltes espècies pateixen estrès tèrmic, es desplacen cercant aigües més fresques o veuen alterats els seus cicles naturals. Ho exposa Raquel Baqueques, coordinadora de l'informe Mabalea.
També arriben espècies de fora, al·lòctones, que si troben la temperatura, les condicions ambientals adequades, poden establir-se a les nostres costes, desplaçant les poblacions i les espècies locals.
L'única solució, apunten els experts, és continuar lluitant contra el canvi climàtic, que també es fa evident davall l'aigua.
Sobretot el que hem de fer és deixar de cremar combustibles fòssils, passar cap a l'electrificació i conservar els hàbitats i espècies que ens estan actuant com a invernals de carboni, que estan absorbint aquest carboni com podrien ser les praderies de Posidònia.
La mà continua sent un bon refugi contra la calor, però aquell contrast tèrmic d'un temps i la sensació refrescant en entrar la mà queden enrere.
Hauria de ser un poc més fresca, perquè així és molt refrescant, però si és calenta és com un caldito, no?
En julio ja se nota bastante más caliente.
Ara aquí encara avui no l'hem provada, però vamos, espero que sigui més fresqueta, eh?
I mentrestant es manté el nivell màxim per risc d'incendi a Mallorca, avui afecta especialment al nord i llevant de l'illa. Es tracta de l'alerta foc 4, que suposa perill extrem i, per tant, no es pot fer cap tipus de crema.
Així se suspenen les autoritzacions emeses. A la resta de l'arxipèlag, el risc és moderat. El nivell groc suposa que cal autorització per fer cremes a més de 50 metres de terreny forestal. Podeu consultar quin és l'avís en el vostre municipi a la web del Servei de Gestió Forestal del Govern.
Actuar en un incendi no és una tasca senzilla. Els bombers s'enfronten a altes temperatures, terrenys escarpats, estrès, material feixuc i hores de feina intensa perquè, evidentment, saben quan comencen però no quan acabaran. És per això que una bona preparació física i mental és clau per a aquests professionals i ho fan a les mateixes bases operatives.
Són centres logístics, com per exemple la base aèria de Son Bonet. La dotzena de persones que estan preparades per poder sortir en qualsevol moment en cas d'una emergència. Però mentre això no passa, no estan de mans plegades. L'activitat física es fa cada setmana i adaptada a les seves necessitats, ho explica el preparador físic de l'Ibanat, Marc Bibiloni.
Molt de treball de poques de prevenció a nivell de lumbar, a nivell de genolls, de turmell, i llavors molt de treball de un poc com de consciència corporal, d'autoconeixement, a nivell de respiracions, d'apnees, per aprendre a controlar en aquests moments d'estrès. En els finals ells estan exposats a temperatures molt altes, situacions de perill, situacions de risc i d'estrès corporal, i que també tinguin altres eines per poder regular aquests moments.
I ho noten també quan actuen en algun incendi forestal. Francisco Miguel Santiago, capatàs de l'Ibanat.
Llevamos las mangueras, y el que lleva las mangueras lleva bastante kilos encima. Sumado a la pendiente, desniveles, roca, mal terreno, mal caminar, no caminamos por ningún sendero, ninguna carretera, vamos campo a través, lo cual nos conlleva que tenemos que tener articulaciones, sobre todo las inferiores, bien fuertes para aguantar nuestro trabajo. Porque también sabemos cuando entramos a un incendio, pero no sabemos cuando salimos.
El personal entorn treballa jornades de 10 hores i en cas d'un foc poden sortir immediatament i actuar perquè els aparells d'emergència sempre estan a punt. Jacob Galán, tècnic d'extinció d'incendis de l'Ibanat, en fa un repàs.
Solo en Son Bonet tendríamos dos helicópteros ligeros, un anfibio, y un avión de carga en tierra y un avión de coordinación. Todas esas tripulaciones y mecánicos conviven también con nosotros.
Tot i que l'home no sempre provoca els focs de manera intencionada, sí que a vegades ocorren per no actuar com cal.
Pero sí de manera involuntaria. Y entonces, pues si cuidamos un poco nuestras actuaciones frente al medio natural, pues podremos atajar un poco esos posibles puntos de ignición o precursores de incendios.
La prevenció, ja ho sentiu, és la millor tàctica per evitar incendis, sobretot quan l'alerta per foc a l'arxipèlag continua activa i les altes temperatures no ajuden.
A la península continuen actius diversos incendis de gran mida. El focus que més preocupa és el d'Orés, a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, que ja és el pitjor incendi registrat enguany a Espanya. Les flames han calcinat prop de 16.000 hectàrees i, tot i que l'evolució és positiva i l'avanç del foc s'ha alentit, l'incendi continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat.
Més d'un miler de persones continuen desallotjades de 6 municipis, mentre que 4 localitats més es mantenen en situació de preavís per, si és necessari, evacuar d'urgència. Amb tot, es preveu que el foc es pugui perimetrar les pròximes hores. Així actualitzava la situació a nit Roberto Bermúdez, que és el conseller d'Interior del Govern d'Aragó.
El incendio todavía está lejos de estar estabilizado, pero desde luego no está descontrolado como está estos pasados días. Está dentro del perímetro, no ha crecido el incendio. Todas sus zonas, en todos sus sectores, se ha podido trabajar de una manera importante y positiva. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible.
La situació també continua oberta en altres punts d'Aragó. L'incendi de Pla, a Osca, que ja afecta unes 80 hectàrees, segueix actiu, tot i que els responsables confien poder-lo contenir avui mateix. I a la Mierla, a la serra de Guadalajara, el foc ha arrasat ja prop de 9.000 hectàrees, suposa gairebé el 90% del parc natural de la Serra Nord. A més, s'ha ampliat el desallotjament de fins a 16 municipis. Suposa que més de 700 persones han deixat casa seva pel perill de les flames. Segons el govern de Castella i la Manxa, encara és lluny d'estar controlat.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Vuit i 11 minuts, els delictes de lesions s'han incrementat a les Balears un 46% en els darrers 5 anys, segons les dades del Ministeri de l'Interior. Les xifres mostren una clara tendència a l'alça, passant dels 180 casos del primer trimestre de 2022 als 264 del mateix període d'enguany. També va en augment el nombre d'armes blanques decomissades, com ganivets o navalles. En aquest cas, només hi ha dades estatals que mostren un increment del 42% des de 2019.
El sindicat majoritari de la Policia Nacional, Jupol, constata com cada vegada és més freqüent trobar individus armats al carrer i ho atribueix a la percepció d'impunitat d'aquestes persones. La llei prohibeix anar armat i les sancions oscil·len entre els 601 euros i els 30.000. El secretari a les Balears de Jupol, Checho Enrique, lamenta, però, que les multes imposades solen ser baixes i que cal endurir la llei.
Se dan muchísimos casos de que hay gente que tiene 20, 30, 40 antecedentes penales y está por la calle con armas blancas. Esto está pasando, ¿no? Esto, bueno, todos lo sabemos. Es decir, esto es lo que no puede ser. Tiene que haber una ley que sea muchísimo más dura.
La possessió d'armes blanques incrementa, conseqüentment, la perillositat de les actuacions de la policia. D'aquí la importància, reivindica el sindicat, de poder fer registres preventius.
Un cacheo puede salvar una vida. Si yo a una persona, ahora una vez medio día en un cacheo en la vía pública, en una zona de ocio, le retiro una navaja, un puño americano, cualquier arma ilegal, y esa persona a posteriori se pelea, pues a lo mejor lo que hemos evitado es que esa persona haga uso de ese arma blanca contra otra. Son las 3 de la mañana, he ingerido pues X grados de alcohol y se produce una pelea, se pone la persona de la pelea 160 pulsaciones, más el alcohol, etcétera, pues claro, si llevas un arma, muy probablemente esa pelea acabe sacando el arma y como en ocasiones pasa, lamentablemente, pues lamentando a veces fallecimientos, ¿no?
L'increment poblacional és un factor clau que explica l'augment de la criminalitat. Els municipis petits i mitjans són els que més ho noten per la manca de policies locals. Ho explica així el president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes, la Felip, Jaume Ferriol.
Els municipis petits no poden ni tan sols tenir policies els vespres ni els cap de setmanes. Tenim policies només de dia. Clar, i això què passa? Que si te passa res el vespre o els cap de setmana, has de cridar la Guàrdia Civil. Però tornem a l'espai que la mossa que s'acova. La Guàrdia Civil també està en precari, les falten molt d'efectius i pentura una cosa urgent està 3 o 4 hores a venir perquè no té cap patrulla disponible per enviar-la tot.
Ferriol recorda que per normativa estatal no poden incrementar la plantilla d'agents malgrat l'increment poblacional. El perill alerta és que els delinqüents són conscients d'aquesta manca d'efectius i saben quan i on actuar per tenir més possibilitats de no ser enxampats.
Precisament aquesta setmana han arrestat a 2 homes com a presumptes autors de 2 agressions amb arma blanca diferents, una a Eivissa i l'altre a Mallorca.
Un dels detinguts és un jove de 19 anys, suposadament relacionat amb la mort d'un home de 29 a Sant Antoni de Portmany. Previsiblement passarà demà dilluns a disposició judicial. L'altre detingut és un home de 36 anys per intentar matar el seu veïnat d'una ganivetada al coll a Cala Ratjà de Mallorca.
I la Guàrdia Civil ha detingut dos integrants d'una organització criminal especialitzada en robatoris en habitatges de luxe a Mallorca. L'operació Congre ha permès esclarir més de 22 robatoris a cases habitades i desarticular una organització criminal d'origen albanès. Els agents varen practicar dues entrades i registres en habitatges situats a Cala Major, a Palma i a Santa Eugènia.
Com a resultat d'aquests registres, els agents van intervenir doblers en efectiu, prismàtics, eines, targetes SIM i càmeres que presumptament anaven a ser utilitzades per la comissió de nous fets delictius. Els robatoris van ser comesos entre els anys 2025 i 2026, principalment en urbanitzacions d'alt poder adquisitiu, entre les quals el Port d'Andratx, Badia Gran, Costa d'Emblanes i Bendinat. El perjudici econòmic ocasionat pels fets esclarits podria superar els 2 milions d'euros. Els detinguts se'ls atribueix als presumptes delictes de pertinença, organització criminal, robatori amb força en interior de domicili habitat i falsedat documental.
I en clau més social continua l'arribada de les illes d'embarcacions irregulars amb migrants a bord, les dues darreres ahir capvespre a Cabrera. Salvament Marítim i Guàrdia Civil varen haver de procedir al rescat de 28 persones que es trobaven a 45 milles al sud-oest de l'illa quan passaven pocs minuts de les 8 del vespre, segons informa delegació del govern. Prèviament, passades les 6 i mitja, va arribar a la costa una altra embarcació amb 27 persones a bord.
Amb aquestes dues, sumen un total de 7 les barques que han arribat a l'arxipèlag aquest cap de setmana amb un total de 171 persones. Si mirant el còmput anual, s'han registrat 182 embarcacions amb prop de 3.500 persones, segons dades del Ministeri de l'Interior.
Vuit i 16 minuts, a Mahó s'apliquen des d'aquest cap de setmana noves restriccions d'ús d'aigua. Els aqüífers estan a nivells assolits l'any passat, a finals d'estiu, i això ha motivat a l'Ajuntament a aplicar mesures més dures que les pactades dijous amb el Consell. Ramiro López.
Insuficients i tardanes, així defineix l'Ajuntament de Mahó les mesures per reduir el consum d'aigua que es van acordar el passat dijous a la reunió celebrada entre el Consell de Menorca i els ajuntaments de l'illa. Així ho explica Helena Costa, tinenta de Batlia de l'Ajuntament de Mahó.
Posant damunt la taula només el tema de la pressió de l'aigua, el tema de rec de zones ornamentals, però només fent referència en aquelles que són de gestió pública.
Menorca ha finalitzat el mes de juny amb les reserves hídriques en el 34%, un percentatge que l'any passat no es va assolir fins a finals d'agost. Noves restriccions s'apliquen a Mahó a partir d'aquest dissabte. Es prohibeix rentar els vehicles, excepte en casos com ambulàncies o camions de fems. Tampoc es poden buidar i omplir piscines o fer net les terrasses amb mànigues d'aigua. També es dona continuïtat a les mesures iniciades l'any passat, com prohibir el rec de gespes ornamentals, la recàrrega de creuers o la neteja d'embarcacions amb mànigues. No s'han endurit les restriccions per a la neteja d'embarcacions respecte a l'any passat, com sí que ha succeït amb els vehicles. L'Ajuntament valora que l'autoritat portuària hagi reduït en un 20% el seu consum d'aigua respecte a exercicis anteriors. Escoltem Héctor Pons, Bala de Mahó.
Nosaltres creiem que hem d'anar, sobretot, en aquells sectors on no sembla vigent que hi hagi una reducció ni que hi hagi un compromís.
Els que no compleixin les restriccions veuran reduït el seu cabal.
Si hi ha algú que veiem ara amb els comptadors intel·ligents que estan prenent aigua per regar, que estan prenent aigua per fer net vehicles, etcètera, etcètera, en aquests abonats se'ls dinarà a baixar la pressió.
L'Ajuntament també adverteix que quan s'hagi instal·lat la desalinitzadora de Cala Figuera, això no suposarà el fi de futures restriccions.
Més que mai quan hi hagi una desaladora i més que mai quan tinguem aigua sense nitrats, més que mai s'haurà de fer un ús acurat de l'aigua.
Aquestes mesures tindran vigència fins que la comissió de seguiment acordi el seu aixecament o modificació.
El govern treu a concurs la licitació per renovar l'estació depuradora d'aigües residuals de Vilafranca per 195.000 euros. La major part de les instal·lacions té ara més de 30 anys i l'anàlisi de les característiques quantitatives i qualitatives de l'aigua que entra i surt de la planta fa recomanable una remodelació integral que garanteixi la qualitat de la depuració.
El govern també defensa que la reforma és necessària per donar resposta a les necessitats actuals i futures del municipi. Actualment s'executen obres d'aquest tipus tipus a Formenteres, Mercadal, Felanitx i Andratx, mentre que dins el present exercici es licitaran també les actuacions d'Inca i Consell, a més de Sant Lluís i Benidalí.
Una avaria elèctrica ha deixat més de 900 abonats sense subministrament aquest dissabte a Palma, sobretot gent que viu a la zona de Can Pastilla, Cal Estància i Serenal.
A Cal Estància, per exemple, no funcionaven ni tan sols els semàfors, els negocis a les fosques, amb pèrdues econòmiques que això, diuen, impliquen. Problemes també a les farmàcies.
Només podem atendre en efectiu. Amb efectiu i que estiguin els preus posats, perquè és que si no, sense ordenador i sense res, no se pot mirar res.
I el calor que estem sufriendo aquí todos los trabajadores. La cocina oscuras. Están ahí con las linternas de los móviles trabajando.
Algun dels afectats, de fet, ha lamentat davant els micròfons d'IB3 que l'avaria ha passat en el pitjor moment en ple estiu.
Y además estoy preocupado porque mi mujer, con el tema de la cadera que está operada, la perrita la tengo chunga también, vivimos con un ventilador, ni te cuento. Es un lío. No se puede vivir así.
Paciencia. Paciencia y venir a primera línea y coger un poco de brisa.
I l'Ajuntament d'Artà ha decidit tancar de manera temporal l'accés tant per a vianants com per a vehicles a la platja d'Escaló. La mesura s'ha pres després que un pi hagi caigut sobre el camí d'accés i hagi deixat el terreny en molt mal estat.
El consistori, conjuntament amb el Parc Natural, preveu retirar l'arbre i reparar el camí tan aviat com sigui possible. Fins aleshores, l'accés, com deien, romandrà tancat per motius de seguretat, ja que l'estat actual de la via impediria l'entrada dels serveis d'emergències en cas d'incident. Per això, l'Ajuntament Artanenc demana que es respecti la prohibició fins que s'anunciï la reobertura d'aquest camí.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la sandía sin pepitas entera a 69 céntimos kilo, la rodaja de salmón al corte a 13,99 euros kilo, la chuleta de aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Més coses. A Eivissa ha tingut lloc la segona i darrera jornada de la conferència política del Partit Popular, a la qual ha assistit Mariano Rajoy. Han estat dues jornades en què el partit ha analitzat els reptes de futur en vista a les pròximes eleccions. Ens ho conta Ivonne Aranyó.
El president del Partit Popular a Eivissa, José Vicente Maribosó, ha clausurat les jornades apel·lant a fer polítiques amples on capiguen totes les sensibilitats i fugir així dels extremismes.
Continuar amb la centralitat política. I continuar la centralitat política vol dir que tens que defendre interessos molt diferents que a la nostra societat. No? No pots fer una política d'extrems, no? Tens que fer una política ampla. I això és el que farem els propers mesos.
Conferència política en la qual ha destacat la presència de Mariano Rajoy, que en la seva intervenció va qualificar el govern de Pedro Sánchez de govern Frankenstein.
El govern Frankenstein. Es decir, hacer un gobierno con gente que no quiere saber nada de la Constitución, de la transición, que ni siquiera quiere saber nada de España, que han llegado a apoyar la actividad terrorista de una organización terrorista, es algo que no tiene ningún sentido. Encima, segunda, no se puede gobernar. Aquí no se gobierna. Aquí no se han aprobado ningún presupuesto en esta legislatura.
Al llarg d'aquests dos dies, el Partit Popular ha tractat i debatut diversos temes amb experts, com la sostenibilitat turística, infraestructures, inversions, connectivitat, transport i turisme.
Gràcies, Ivonne. Anem ara amb la informació estatal i internacional. Llibertat amb càrrecs pels nou activistes de Greenpeace que divendres van ser detinguts a l'Arc de Moncloa, a Madrid, després de desplegar una pancarta en la qual exigien al govern d'Espanya el compliment del calendari de tancament de la central nuclear d'Almarat, Extremadura, segons ha informat l'organització en un comunicat.
Els ecologistes consideren totalment desproporcionada la resposta policial i judicial que els ha dut a haver estat tancat als calabossos més de 24 hores. Greenpeace ha enfatitzat que la protesta pacífica no és un delicte conflicte, sinó un dret fonamental i una eina democràtica, i ha assegurat que les mesures judicials no frenaran la determinació de l'entitat ecologista per exigir una transició energètica urgent, justa i sense les hipoteques econòmiques i ambientals de l'energia nuclear.
I en internacional, a l'Orient Mitjà, la represa dels combats entre l'Iran i els Estats Units sumen més víctimes. 2 soldats nord-americans han mort i un tercer està desaparegut arran dels atacs iranians a Jordània.
Així, ja són 14 els efectius dels Estats Units que han perdut la vida des de l'esclat d'aquest enfrontament bèl·lic el febrer passat. Enmig de l'escalada del conflicte, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, amenaça amb noves represàlies, culpa el president nord-americà de la fallida de l'alto el foc que acordat ara fa un mes.
S'encadenen 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què s'ha atacat específicament infraestructura civil.
En aquests atacs destaca aquest dissabte l'Iran el bombardeig dels Estats Units a una planta desalinitzadora a la província d'Hormozgan, que ha causat 8 morts, que ha deixat a més de 10.000 persones sense accés a aigua potable. De fet, des que començà aquesta nova onada d'hostilitats, els perses denuncien 50 morts, però els nord-americans, per part seva, ho neguen.
I les autoritats electorals de l'Equador suspenen el partit de l'expresident Rafael Correa el darrer dia del tancament de candidatures per les properes eleccions municipals del novembre. La decisió ha estat adoptada a petició de la Fiscalia per un presumpte delicte de rentat d'actius, segons ha explicat el jutge electoral Juan Patricio Maldonado.
Dirigents de Revolució Ciutadana al partit de Correa han criticat durament la decisió, que qualifiquen d'escandalosa i clarament política per la manca de cap tipus de proves per a aquestes acusacions. Paula Pavón és una d'aquestes dirigents.
La principal fuerza política de oposición del país vuelve a quedarse sin la posibilidad de presentar candidatos. Y esto es mucho más grave de lo que parece. Estamos hablando de millones de personas que en la práctica les están eliminando las opciones para elegir a quien ellos quieren que les represente. Cuando el gobierno decide arbitrariamente qué fuerzas pueden competir, ya no existe democracia, ya no existe elección libre. Y esto se convierte en autoritarismo.
Y el darrer recompte oficial eleva més de 5.100 els morts pels 2 terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el mes passat. Suposa un augment de 50 víctimes des de divendres per l'intensa feina de recuperació de cossos entre els enderrocs de desenes d'edificis que estan fent encara els serveis d'emergència del país.
El nombre de ferits es manté sense canvis de moment en 16.700, segons la informació publicada pel president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, aquest divendres. Però no s'ha actualitzat en aquest cas l'estimació de persones que continuen desaparegudes. A més, hem de dir que són milers els que han perdut casa seva i estan allotjats en acampaments temporals.
Les accions solidàries amb els damnificats no aturen per atendre les necessitats actuals. El primer carregament de les donacions recollides a Mallorca ja són de camí a Veneçuela. Es tracta de material mèdic per reforçar l'atenció primària de salut i prevenir l'alt risc de malalties infeccioses.
Les escombraries i runes dels edificis s'acumulen arreu i són milers els ciutadans que han perdut casa seva, com dèiem, romanen en campaments improvisats o albergs, sense accés a aigua potable i amb un sanejament deficient. Condicions propícies per brots de malalties infeccioses, digestives o també de la pell, especialment en entre els infants. L'Associació de Veneçolans Residents a Balears han aconseguit captar més de 5 tones de material de donacions. Edison Morillo, que és el president de Ben Balears, explica com s'està gestionant.
Ya no estamos recibiendo porque estamos buscando gestionar para hacer llegar esto. Lo primero que salió, el primer cargamento que salió fue de insumos y de ayuda pediátrica. Y ahora lo que estamos dejando para los últimos han sido lo que pesa más, tanto la comida como la ropa, que ocupa mucho volumen.
Ara la urgència és gestionar l'enviament i, per tant, de moment no recepcionen més material. La prioritat és recaptar doblers en metàl·lic.
Estamos recibiendo de momento, porque quizás esto se alargue y pueda que se necesite más adelante. Por eso es que tampoco cerramos la puerta. Hemos logrado aperturar una cuenta en Caixa Colonia, en el que vamos a utilizar como puente para hacer llegar estos donativos. Y bueno, para simplificar, porque queremos hacer un número Bizum que estará habilitado en los próximos 7 días para que lleguen a la fundación con la que estamos trabajando en Venezuela, que se llama Luchemos por la Vida.
Com a gest de germanor de dia, avui se celebra una pregària en memòria de les víctimes i les seves famílies de la parròquia de la Immaculada Concepció de la barriada palmesana de Son Sardina, que és, de fet, el punt on han estat fent aquesta recollida de productes. La pregària serà a les 11:30 del matí i estarà presidida per mossèn Sebastià Taltavull, que és el bisbe de Mallorca.
Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. La temperatura de la mà ha assolit el màxim d'enguany, 27,6 graus.
Els experts alerten que això perjudica directament els ecosistemes marins, la qualitat de l'aigua i l'activitat pesquera. Val a dir que la màxima històrica es va registrar a l'agost de 2023, essent un grau superior a l'actual.
Desarticulada una banda especialitzada en robar habitatges de luxe de Mallorca.
L'organització criminal és d'origen albanès i la Guàrdia Civil ha detingut a dos dels seus integrants. Els robatoris es duien a terme urbanitzacions d'alt poder adquisitiu.
Un miler de persones s'han vist afectades per una apagada elèctrica a Platja de Palma.
Alguns negocis asseguren que la pana d'aquest dissabte els ha costat milers d'euros en pèrdues.
A Mahó s'apliquen des d'aquest cap de setmana noves restriccions d'ús d'aigua a causa dels baixos nivells dels aqüífers.
No es permet la recàrrega d'aigua dels creuers. Tampoc es poden omplir piscines ni regar gespes ornamentals, entre d'altres mesures.
Demà vespre començarà la vaga indefinida del servei de recollida de fems de soia si no hi ha un acord de darrera hora.
Hi haurà una darrera trobada, això sí, demà a les 9 del matí entre empresa i representants dels treballadors, tot i que han de dir les posicions es troben ara molt allunyades, segons apunta el comitè d'empresa.
I pel que fa als incendis que cremen a la península, el que més preocupa és el de la comarca aragonesa de les Cinco Villas. 16.000 hectàrees ja han estat calcinades.
El foc encara no està estabilitzat i més d'un miler de persones continuen desallotjades.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I feim també ara un cop d'ull a les portades de la premsa en paper, començant per Mallorca i la fotografia de primera plana d'última hora dedicada al tema del dia, sens dubte, la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Hi poden veure dos grups d'aficionats, cadascun amb la bandera de la seva selecció, i diu: cita amb la història.
Altres titulars són que el número de rendistes de les Balears creix sense fre i ja són més de 100.000 i s'acompanya d'una entrevista a Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller d'empresa, i una frase textual seva. Els autònoms han deixat de ser els grans oblidats de les Balears. També que Santa Maria del Camí dona suport a les dues activistes antiturisme detingudes.
Vessant totalment diferent a Diari de Mallorca, que aposta per la mobilitat amb el titular La via de cintura suporta la circulació de més de 188.000 cotxes diaris. Afegeix que la xarxa viària de l'illa s'estabilitza per primera vegada en anys.
La imatge central està dedicada a la Gastrovia Sindicat, com ha rebatejat a aquest popular carrer de Palma, que deixa enrere, diu, els negocis de moda i ara la majoria són de menjar. Sí que menciona la final del Mundial, tot i que han patit, per anunciar les pantalles gegants ubicades arreu de l'illa per seguir el partit. També que els científics mallorquins Lluís Morell i Toni Salià han rebut nou finançament per la lluita contra el càncer.
Portada tapaïda de Menorca Diari amb tres temes de primera plana. El titular en gros diu que els hotelers tenen de baixa fins a un 15% dels seus treballadors a l'estiu i que el sindicat UGT apunta càrregues laborals excessives.
Just davall veiem un instant de la celebració de Sant Martí que anticipa la marató de festes patronals a punt d'esclatar en aquesta illa perquè la festa ja no s'atura, diu el rotatiu. A la secció d'esports, fotografia d'alguns aficionats argentins que es preparen per viure el gran partit d'avui vespre i de detalla que l'illa compta amb una gran comunitat d'aquesta nacionalitat.
Tot llest a Eivissa per a la gran final del Mundial, és un dels titulars del periòdico d'Eivissa. Tot i que el central va d'urbanisme, diu, propietaris de terrenys de roca llisa demanen triplicar la indemnització fixada pels jutjats per la desclassificació.
També llegim que l'IB Salut no reforçarà la seguretat en els centres de salut després de l'agressió de Sant Antoni a diversos sanitaris. La imatge de portada és de l'associació Tribu d'Estrelles, que organitza un taller per elaborar bressols que ajudin el dol dels pares que han perdut un fill.
Imatge molt més bucòlica a Diari d'Eivissa que mostra l'expresident Mariano Rajoy passejant per la vorera de Platja d'en Bossa a la sortida de sol, aprofitant la visita a l'illa.
En turisme exposa que les empreses de xàrter nàutic viuen una temporada molt dolenta i que l'antic pavelló militar d'Eivissa es convertirà en un centre museogràfic.
Els diaris de tirada nacional han fet una aposta clara pel futbol, alguns amb portada completa dedicada al Mundial. De fet, per exemple, El País avui amb amb una portada que crida bé l'atenció perquè està completament tenyida de vermell i només hi llegim l'expressió a per la segona, amb una clara alegoria a la selecció espanyola.
També l'ABC fa referència a l'anterior títol aconseguit per l'equip d'Espanya. De fet, la portada és de la celebració aixecant la Copa de 2010 i diu ganes de repetir. La Vanguardia li dedica mitja plana amb el titular Lamine Yamal i Leo Messi. El nen i el mite disputen una final històrica i els veiem dos en una doble fotografia, cadascun vestint la camiseta de la seva selecció. També ofereix una entrevista a Félix Bolaños, ministre de Presidència i Justícia, amb la frase «El Consell General del Poder Judicial ha de saber que defensar l'indefensable perjudica la justícia». Finalment, El Mundo, que es desmarca una mica d'aquesta tendència, sí que fa menció del Mundial amb una entrevista a Pedro Porro, que és jugador revelació d'aquesta edició, però l'acompanyen altres quatre titulars. El central és una entrevista a Emiliano García Page, president de Castella La Manxa, que declara que el model de finançament autonòmic com un atemptat greu contra la igualtat.
Així hem repassat les portades d'àmbit estatal i d'àmbit autonòmic. Són les 8:35, arriba Toni Tenerife amb tota l'actualitat esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva en aquest diumenge de 9 de juliol del 2026 a IBT Ràdio. I dèiem la data avui perquè, sense cap dubte, és un dia per assenyalar, ja que estem a la compta enrere de la final de la Copa del Món, que juga a partir de 9 del vespre a Nova Jersey, Espanya i Argentina. I en dos noms propis que seran, sense cap dubte, protagonistes principals d'aquesta final. Leo Messi, per part d'Argentina, i Lamine Yamal, esperant que així siga, per part del combinat espanyol. Un fet que els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, tenen ben present. Ells expliquen com ho faran per controlar les excepcions d'un i d'altre. De la Fuente parla de Messi.
¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. Pero que vamos a estar muy atentos de él, sí. Pero exactamente igual que ellos van a tener que tener mucha atención a nuestros jugadores. Los grandes jugadores siempre hay que estar prestarles una atención especial. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores, tanto en la selección de Argentina como en España, de los que hay que estar atentos, pero uno de ellos, obviamente, es Leo.
Y pel que fa Scaloni, aplica l'humor per deixar ben clar el respecte que li té cap al futbolista de Rocafonda.
No, sería bueno que nos encerraron en la habitación. ¿Qué vamos a hacer? Juega muy bien. Es un patrimonio del fútbol. Ese chico tiene una edad en la cual todavía tiene un montón para dar. Y bueno, es un patrimonio, como digo, del fútbol que va a dar demasiada alegría a España. Esperemos que el domingo no.
Els futbolistes a la prèvia es van mostrar molt mesurats a les seves declaracions. El porter Dibu Martínez, un clàssic de dir la seva, va valorar molt el paper d'Espanya a la Copa del Món.
Tienen un gran entrenador que conoce muy bien a nuestro entrenador. No es solo Lamine, sino tienen un gran grupo. Trabajan mucho por el equipo y la verdad es una gran selección. Por algo llegaron a la final, tienen sus armas, pero nosotros obviamente tenemos nuestras armas y ojalá sea un partido que el espectador pueda recordar por mucho tiempo.
I pel que fa al capità d'Espanya, Rodri, ho té molt clar. Les finals es juguen per guanyar-les.
Ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en la final del domingo. Vamos a ir con todo a por esta Copa del Mundo.
I recordem el que pensen Scaloni i el seu homòleg espanyol de la Fuente respecte a la finalíssima d'avui.
Los patrones de fútbol de cada equipo son evidentes, a través de la pelota, los dos, con algunos matices, cada uno el suyo, atacar de una manera o de otra, pero sí a través del balón. Y en eso creo que sí que tenemos patrones parecidos, que intentamos hacernos fuerte con la pelota. Y en eso, bueno, es verdad que somos similares.
Tengo una admiración extraordinaria por una selección que viene a ser campeona de América, campeón del mundo, campeona de América, si no me equivoco, corrígeme, finalista de... perdón, la finalísima, finalista del campeonato del mundo. No creo que lo ha hecho nadie en la historia. Bueno, por favor. Y además dirigidos por un amigo mío. Es admiración, admiración y más admiración.
L'Eslovès Lago Vincic serà l'encarregat d'arbitrar la final que jugarà al MetLife Stadium de Nova Jersey. Per cert, ahir es va jugar el tercer i quart joc entre França i Anglaterra al Hard Rock Stadium Miami. Al final, triomf de l'11 del mes que ha discutit Thomas Tuchel per un espectacular 4-6 amb 3 gols de Bukayo Saka per part anglesa i 2 de Kylian Mbappé pels francesos, el que el converteix en el màxim golejador del campionat amb permís del que faci avui Leo Messi. Recordar que la final també es viu a les Balears. Els principals indres on es celebrarà seran, per una banda, Palma, on s'han habilitat 2 punts de trobades, on fustarà pels seguidors d'Espanya, i el pàrquing de Somos pels aficionats d'Argentina. A Manacor, per exemple, està habilitat un punt de trobada a la plaça Ramon Llull. A Menorca tindran les seves fansons a la plaça de l'Esplanada, Mou, i a la plaça del Poble de Lalló, i a Sant Lluís, al Pla de Sa Creu, entre d'altres, i a Eivissa, a la plaça Espanya Sant Eulali, i a Vila, a la plaça Antoni Albert i Nieto. Mentre que a Formentera, la plaça de la Constitució de Sant Francesc Xavier serà el punt neuràlgic on es trobaran els aficionats que vulguin seguir aquesta final. Un event que també cobrirà el directe TV Ràdio des de les 8:30 del vespre a Postres en Joc.
Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
A partir de les 8:30, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
I a Postres en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
A IB3 Ràdio.
Continuem amb futbol, en aquest cas amb l'actualitat del Real Mallorca, amb un nom propi, el de Malti Valjean, que també es queda. Ahir, amb el mateix sistema emprat amb el migcampista Pablo Torre, el central eslovac deixa clar en el clip de promoció la campanya de Boramens, que continua.
Se puede renovar online hasta mañana. Yo ya lo he hecho.
Un Malti Valjean que ahir va participar en el primer test de pretemporada a Son Bibiloni, que va acabar amb triomf per 4-1 del primer equip davant el filial, el que no hi era a Samu Costa, amb un peu i mig fora del Mallorca, ja que negocia la seva incorporació a l'Al-Nasser de Cristiano Ronaldo. A segona federació, la penya esportiva Sant Eulàlia s'està moguent molt ràpid pel que fa al capítol d'entrades i sortides. Fins ara, els de Ramiro González han renovat a 8 futbolistes del passat exercici, no han renovat a 9 i només han fitxat a 4 jugadors. Sentim a la darrera incorporació Juan Silva, provinent de la gimnàstica segoviana, a les xarxes socials del club.
Estic molt feliç de unir-me a esta gran família, a este club, i nada, con ganas de llegar a la isla para disfrutar d'un gran año con todos vosotros.
L'Atleti Balears ja treballa des del passat dilluns sota les ordres d'Òscar Troya. Pujar de forma directa a Primera Federació és l'objectiu prioritari del col·lectiu blanquiblau. Parla un dels renovats, Rubén Bové.
El objetivo es lo de siempre, lo que llevo diciendo hace 2 años, prefiero no decirlo, pero bueno, yo creo que la tercera va la vencida.
I pel que fa al Poblense, que ja suma 11 altes i 8 renovacions, arranca la pretemporada demà dilluns, 20 de juliol, amb Julián Robles com a nou tècnic del conjunt poble. L'Illes Balears Palma Futsal recupera a Carlos Gómez després de 3 temporades de cessió a l'Alzira, Valdepeñas i Córdoba. Aquesta a l'esquerra de 24 anys, que es caracteritza pel seu dinamisme i capacitat golejadora, reforçarà al primer equip de l'Illa després d'acabar de fer-se com a jugador important a la primera divisió. El sentim molt content per tornar a Palma.
Cuando eres joven no ves igual las cosas que cuando ya vas sumando años de experiencia y creo que he madurado bastante y bueno, al final jugar minutos me ha ayudado a asentarme en la categoría.
Parlant de voler, Connecta Voler Manacor continua reforçant el seu equip. El darrer fitxatge, el del receptor brasiler Pedro Pereira Aladín, que s'afegeix al del també receptor argentí Juliano Turcito, dels col·locadors Juan Manuel Giuletti i Estefan Tiel, el central Ruslan Sustauskas i l'oposat Diego Cunda. Sis reforços que treballaran sota les ordres del jove tècnic argentí 29 anys Juan Méndez, que agafa el relleu del també argentí Alexis González. Maria Antònia Perelló és la presidenta del Voley Manacor.
El llistó que ens ha deixat Alexis González és molt alt, però sabem que no hi ha res impossible i en l'entrenador nou que ve nosaltres també hi apostem molt i sabem que jugadors que s'hi ha apostat i que hi estan fent feina també ens pot donar qualque sorpresa i estan molt il·lusionats per la nova temporada també.
Per altra banda, fins a 5 jugadors representaran les Illes Balears a les seleccions absolutes de voleibol, la mallorquina Marga Pizà i la menorquina Is Victory, i participarem en la selecció de l'europeu volei entre el 21 d'agost i el 6 de setembre. I pel que fa a la salut masculina, Miqui Fornàs, que enguany ha fitxat pel Guaguas, el receptor sollerí Jordi Ramon i Marc Aloma del Connecta Voler Manacor participaran en el Joc Mediterrani, que es disputen també a finals del mes d'agost. I tancam, acabam amb el Tour de França, amb una nova exhibició Tadej Pogacar que confirma que té la victòria de seves mans en una jornada vibrant amb quatre ports de muntanya protagonitzada per una escapada multitudinària i de gran nivell. Pogacar de nou va demostrar que és el millor. A la general, de fet, distancia a Vingegaard en 4 minuts i mig. L'espanyol Joan Ayuso, que és cinquè, està ja a 5'33" del mallot groc de la Ronda Gana. Amb aquest punt de ciclisme el deixant. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Juan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i 50 minuts, seguim amb més notícies. Si no hi ha cap acord d'última hora, demà dilluns començarà la vaga indefinida del servei de recollida de fems de soia. Els representants dels treballadors i de l'empresa Soia 2010, depenent de l'Ajuntament, es tornaran a reunir demà a les 9 en un darrer intent d'evitar l'aturada. Tot i això, les posicions continuen molt allunyades després que la mediació de divendres passat al Tribunal d'Arbitratge i Mediació acabés sense acord. Els treballadors rebutgen les condicions plantejades per la direcció de l'empresa municipal durant la negociació del conveni col·lectiu i reclamen millores laborals.
Segons els seus representants, un dels principals punts de conflicte és la reducció del complement dels festius. També demanen un protocol d'actuació davant les altes temperatures. Escoltant Carlos Ortega, que és president del comitè d'empresa, i Juan José del Teso, que és responsable dels serveis de la comunitat d'UGT.
Empezamos a hacer el nuevo convenio hace 2 años aproximadamente y lo hemos tenido que luchar paso a paso porque cada vez nos han puesto trabas, impedimentos.
Simplemente estamos reivindicando que ante una alerta roja los trabajadores tengan derecho y una pauta sencilla y clara de no trabajar, y aún así estamos encontrándonos con pegas en este aspecto. O sea que, aunque vamos a afrontar la mediación con optimismo, la realidad y el escenario es muy complicado.
Si no hi ha entesa, la reunió prèvia de demà de matí, la vaga del servei començarà dilluns a les 10 del vespre.
I de la reivindicació laboral passam a un altre tema, també laboral, però amb un enfocament totalment diferent, i és que després de 69 anys, l'administració número 2 d'Eivissa canvia de mans. Han estat 3 dones, padrina, mare i filla, que han gestionat el negoci i ara l'agafa una 4ta dona, també eivissenca, en Estefania. Una història que ens conta Ivon Aranyó.
L'administració es va obrir el 1957. La van posar el nom de la mare d'Anna Cristina Molina i l'any 1992 va passar a les seves mans.
És una administració regentada per dones i, bueno, a partir d'ara la regentarà una altra dona.
És un dels pocs negocis que obre tot l'any a la Marina, un barri que Anna Cristina ha vist evolucionar.
Quan jo era petita, pues, això no era peatonal, era un carrer. Tots els veïns ens coneixíem. Ara no hi ha la mateixa unió que hi havia antes. Antes per allò era molt més autèntic.
Han donat un primer premi de Nadal i 2 5ens i recorda amb especial efecte el sorteig del turista.
És el 1977 que es va fer sorteig del turista i, a més, es va fer sorteig aquí a Eivissa i va donar la casualitat que es va donar el primer premi.
Ara ha passat de ser administradora a ser clienta i passa el llegat familiar en Estefania Escandell.
És que va ser trobar-nos, conèixer-nos i bueno, va ser ja, bueno, és una amistat per sempre.
La primera impressió va ser molt bona. En seguida vàrem tenir connexió, ens vàrem dur molt bé i em va dar moltíssima confiança.
La il·lusió d'en Estefania és donar un gran premi aquest Nadal.
Arribar en aquest Nadal i d'algun gran premi d'en algú. Continuem abraçant els negocis antics d'aquí, de tota Eivissa, però en aquest cas de la zona de la Marina, per poder continuar cuidant-los i mantenguent-los, que s'estan perdent molts.
Una administració que ha adoptat el nom la diosa d'Eivissa en honor a la deessa Tanit, la deessa de la fortuna.
Més coses quan són les 8 i 53 minuts. Queden 24 dies per l'eclipsi i aquesta setmana el govern ha publicat els punts d'observació. D'aquests, molts seran el Pla de Mallorca. Alguns ajuntaments, com el d'Algaida, ja es preparen per a l'esdeveniment.
L'Ajuntament Algaidí ha habilitat punts d'observació. Un d'ells és el camp de futbol de Pina. Amb un aforament aproximat de 5.000 persones, s'espera que aquest petit nucli de 800 habitants s'ompli de curiosos.
Som el germà i el meu home, no ho sé, però amb la meva filla també supos que vendrem aquí a Oreró.
Segurament posaran un aparcament, perquè si no és impossible.
Va bé. Mira, encara no he pensat a anar a veure el dom.
Un altre punt d'aquest mateix municipi serà el camp de futbol Algaidí, amb una capacitat per 6.000 persones.
És que crec que no lo voy a ver, no lo había pensado.
6.000 són moltes persones,
Se va a llenar toda de gente, no podrás aparcar.
Davant la gran afluència de gent que s'espera, el consistori haurà de reforçar els efectius policials. Margarida Fullana, que és la batllessa d'Algaida, ho exposa.
deixaran entrar fins a un cert punt. Quan hi hagi l'aforament complet, la gent no podrà entrar. Han demanat suport a delegació de govern, a tràfic. Està clar que els efectius que tenim ara mateix en el municipi, la policia local, són insuficients.
A uns quilòmetres del Gaida, en aquest cas a Porreres, el govern havia habilitat la ronda del poble com a punt d'observació, però, segons l'Ajuntament, no podrà ser perquè l'ombra del Puig de Randa no permetrà veure l'eclipsi.
Un moment que també crida l'atenció de molts és la posta de sol. El far de Cavalleria és un dels punts més triats a Menorca. És per això que l'Ajuntament d'Es Mercadal torna a regular-hi aquest estiu l'accés. El dispositiu estarà actiu fins al 15 de setembre. Carles Marquès.
Cada capvespre, centenars de persones arriben al far de Cavalleria per veure la posta de sol, una afluència que any rere any provoca retencions i vehicles estacionats als vorals de la carretera. Sentim el vigilant del far i tot seguit alguns turistes.
Aquí cabe 50 cotxes, más no puede porque no cabe. Y carretera muy estrecha.
Avui és el segon dia que estem aquí a Menorca i és la primera posta de sol que veurem.
Una manera de llegar... Pues evidentemente no es una autopista, pero es adecuada.
Per evitar aquesta situació, des del 1 de juliol, l'Ajuntament d'Es Mercadal ha activat de nou el servei d'informadors i controladors, que ordenen l'accés entre l'aparcament de la platja de Cavalleria i el del Far durant les hores de més afluència. És Carlos Roger, regidor de Turisme d'Es Mercadal.
Aquests dos darrers anys hem volgut incrementar la seguretat en el far de Cavalleria i per això hem posat aquests controladors informadors en el far per evitar que els cotxes col·lapsin el pàrquing quan aquest ja està saturat.
A més d'ordenar el trànsit, la mesura busca preservar aquest espai natural i garantir que els serveis d'emergència hi puguin accedir en qualsevol moment. El dispositiu es mantindrà en funcionament fins al 15 de setembre i els horaris s'aniran adaptant a l'hora de la posta del sol.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Milers de persones varen participar ahir a l'Orgullosament Inca, festival reivindicatiu en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, que ha complert, per cert, 10 anys. La rua, que va partir a les 6:30 del quarter general Luque, va desfilar pels principals carrers de la ciutat fins a l'Ajuntament. No va faltar, per suposat, la música, Marta Sánchez, com a nom destacat, en un ambient totalment festiu, al mateix temps que reivindicatiu.
I no han estat l'única celebració. Hem de dir, milers de persones també han participat al Pride Barcelona 2026 per reivindicar totes les realitats. La marxa ha recorregut al centre de la ciutat per reclamar llibertat i igualtat de drets del col·lectiu. Hi han col·laborat 70 organitzacions i empreses i 500 voluntaris d'arreu del món.
Fa 16 anys que Manacor ha recuperat l'antic esplendor de les festes patronals, les festes de Sant Jaume, unes celebracions que s'allargaran fins dia 25 de juliol i que van començar divendres passat amb la tradicional sortida de la Mulassa, que va tornar a omplir els carrers de música i festa en la tradicional cercavila.
Manacor es troba immers en un programa que manté algunes de les cites més emblemàtiques, com són el replet de joies o les corregudes del cos. Enguany, a més, les festes tornen a comptar amb en Jaumet i na Jaumeta, estrenats l'any passat amb l'objectiu d'acostar la celebració als més joves amb aquest caparrots. Escoltam Guillem Barceló, impulsor d'en Jaume Tina Jaumeta, i Joan Sansó, que és president de l'Obreria de Sant Jaume.
I vam introduir aquestes imatges i aquestes llanes de festa, un poc més per la part de joves, que a lo millor faltava un petit apartat per més joves.
I enguany encara ha anat més en les músiques i els balls.
La música, com dèiem, també serà molt present. Destaquen cites com el concert de Sant Jaume amb la veu de Maria Antònia Gomila, acompanyada de l'orgue per Bàrbara Duran, i també les rebel·les dels dies 24 i 25.
Llupi, virulat, la trompeta, pitosporums florits, pulmonàries, carolines, cineràries, caputxina, nana. Llupi, virulat, la trompeta, pitosporums florits, pulmonàries, carolines, cineràries, caputxina, nana. Didalera, rododendrons, clavellets índies...
L'arenà durà el cant redoblat i la tradició musical pitiusa... Avui, a Palma, el duet presentarà l'espectacle Turmerí en el marc del programa Cançons de la Mediterrània. El concert serà gratuït i començarà a les 9:30 del vespre, a ses voltes.